A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc, doncs, mira, no entrarem en detalls personals, però persones que es coneixen des de fa molt de temps, i ho deixo aquí, avui per estar en aquesta tertúlia. Javi González, benvingut.
Moltes gràcies, Enric.
Ho deixo aquí en punt suspensiu.
Sí, no, bo, bueno, cap problema.
No donem més detalls.
No donem més detalls. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me.
Però bueno, veus, a vegades són coses que passen, que de convidats que per equis raons es coneixen de fa molts anys, o Andorra és un gran món i un món petit, o no es coneixen tampoc, no? I a vegades dius, ostres, dius, gent que té més o menys un, no diria una funció pública, no? Però una relació, diguem, bastant oberta, dius, ostres, doncs no es coneixien, dius, i a vegades, doncs,
bueno,
mira...
Però també crec que una mica prima el sector, no? Vull dir, si coincidim també amb sectors i tal, doncs és més fàcil el trobar-te gent que professionalment, doncs, te l'has trobat, has fet coses i bueno, tenim la sort de tenir un país petit,
un gran petit país,
ai, i que ens puguem conèixer tots.
Bueno, jo he tingut fins i tot convidats que havien estudiat junts a una època i, sí, i ni ho sabíem, o sigui, que dius, mira com el món és petit. Parlant de món petit i gran, bé, hi han hagut andorrans controlats amb el sistema Entry-Exit, l'Andy Riba doncs diu que bé, això és una miqueta l'inici del desconeixement també d'alguns funcionaris que no saben arreu de les nostres fronteres doncs com són les coses, no?
Bueno, totes aquestes coses a nivell, si vols, estranger, doncs, moltes vegades la informació arriba tard i llavors també doncs, el funcionari de turno o el país en concret doncs no fa molta matització amb els acords i els convenis que a vegades es signen. Bueno, crec que és un tema puntual i que és un tema que a nivell de protocol i a nivell d'exteriors ho solventaran ràpid.
O la informació no circula prou ràpid tampoc, no?
Bueno, no és fàcil, jo crec que no és fàcil i jo crec que també té que ser un punt anecdòtic i considero, com en Ramon, que serà així. El que sí que és veritat que, pues, que té un impacte perquè, pues, perquè és notorio, no? I és un punt candent a data avui i jo crec que pues, té que anar en cura i jo crec que també aniria bé, no? Per posar les mesures corresponents,
no? Un toc d'atenció a l'hora de que la informació pugui arribar a tots els punts com ha d'arribar i que tothom estigui al dia.
Sí, bueno, potser en tot cas que algú s'informi exteriors o que tregui la part de l'acord per passar-se amb una còpia i si, doncs, si tens un control, dius, escolti, que vostè no està al dia i les coses estan així, no? Després depèn de la susceptibilitat també del funcionari que tens de control de duanes d'altre cantó, com s'ho pot prendre també.
Sí, d'acord, de les dues parts, perquè sí, a vegades jo ara parlo aquí que no m'han tocat, però si em toca a mi tampoc agrada, no? Mm. Però i el funcionari, pues sí, però bueno, jo crec que tinc que treballar per donar-li solució internament, sí.
Bueno, esperem que primer per als que estan afectats es resolgui doncs el més àgilment possible i doncs per als propers casos que no hi hagin, per dir-ho així.
Però al final què els hi passava? Els demanaven el visat?
Clar, és que no estaven a la White, doncs que nosaltres doncs fèiem part de l'espai Schengen.
Clar,
no?
Sí. Llavors demanaven visat i si no, no et deixaven passar la frontera.
Clar, dius, bueno, és així. No direm incongruències, però desconeixement.
Esperem que sigui una anècdota.
Sí, el que malauradament no és una anècdota, el relloguer d'habitacions és una cosa que s'està disparant. Bé, sabem doncs, que a nivell d'habitatge doncs, al país la cosa és més que crítica, però clar, després hi ha la part, diguem, legal o il·legal d'aquest relloguer d'habitacions, també.
Em sembla que no hi ha legislació sobre això.
Vull dir... Ho desconec.
No, és que em sembla que no n'hi ha. El tema d'habitacions és un tema privat. A veure, jo me'n recordo a l'època dels 60, dels 70, dels 80, que la gent venia a treballar i molta gent a casa seva tenia pues, la pensió i tenien dos o tres persones en pensió. Dormien, tenien la seva habitació, menjaven, i això en el seu moment pues, bueno, va funcionar per gent que venia sola a treballar a Andorra i que bueno, estava en un lloc i hi havia cases que feien això. Fa molt temps això, estem parlant de Zafot, com a mínim 40 anys, no? Però en aquell moment funcionava. I avui en dia el tema de tindre una habitació llogada a algun conegut o algun que per dir alguna cosa és afí i tal, que també porta una mica la implicació de la confiança, no? Però crec que és un tema que, bueno, l'hauran de regular si no està.
Jo crec que més enllà de si està regulat o no, o si es deu regular, és preocupant, no? Al final és un tema, és un símptoma, és un símptoma de què està passant. I jo crec que més enllà de la regulació és fer cap a dins i mirar si estan anant per el camí adequat i si hem d'intentar donar solucions perquè la gent pugui, perquè si la gent fa això és perquè no tenen alguna altra solució segurament. Entonces, tenim que intentar a veure quals són les eines per no per erradicar-lo, sinó perquè la gent pugui decidir si vol anar a compartir pis o fer ús d'un pis de manera individual, no?
Bueno, ja portem molt temps amb el tema de la vivenda, portem massa temps amb aquest tema. I a més amb un tema que no se li veu solució, vull dir. Ara, l'última que jo he escoltat, semblaria ser que el govern estaria disposat a comprar immobles. Vale? Immobles sencers per poder tindre i tal. Jo sempre he dit que no és funció de govern. Té ser propietari o ser llogater per fer lloguers a preu assequible. És funció dels promotors i és funció de l'administració regular i fer pues, o part de la promoció o un percentatge o uns llocs en concret perquè puguin fer pisos d'un lloguer que sigui raonable i que la gent pugui viure. Patirem un problema més greu, a part del tema de la vivenda, que és molt greu, i és que la gent professional, els bons professionals, no poden venir a Andorra a treballar. I no poden venir a Andorra per què? Pues perquè justament un dels problemes que es troben és que la vivenda és caríssima. I llavors aquests professionals, si fan números, encara que tinguin un salari fora de la mitja i que estiguin ben pagats i tal, no els hi surt a compte. I si no els hi surt a compte, patirem el tema del personal que sigui professional amb els diferents sectors.
Sí. Del que dieu, matitzo dues coses. Una, el que dius tu, Joan Ramon, no està regulat el relloguer per persones que estan establertes al país. Mm-hmm. Clar, el cas d'una persona que vingui a fer temporada, sí que tens que demanar l'acord al propietari per tenir una persona més en el teu contracte de lloguer que estigui, diguem, empadronada, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, bueno, però els contractes temporers, que són de 6 mesos, normalment són contractes que allà els fan les empreses per la gent que necessiten, sobretot amb el sector d'esquí, que és quan més demanda hi ha de treballadors temporers. Els altres sectors, el tema de la temporalitat...
Clar, diguem, el que vull dir és que s'ha obert, diguem, una casuística referent a un buit legal, de, doncs mira, hi ha persones aquí que per X raons, doncs, agafaré un cas, una persona que es separa, doncs no sap on anar, doncs mira, ja rellogarà una habitació i no hi ha, diguem, marc legal per
no,
això.
No, i la persona que es separa, molta gent que es separa avui en dia, amb la situació que hi ha, s'han d'aguantar. I han d'estar a la mateixa vivenda fins que canvi això o trobin alguna altra alternativa. Jo conec més d'un cas.
Sí, amb les problemàtiques de convivència o d'altres coses que poden degenerar a denúncies o altres
històries.
O altres històries. No és l'idoni, per dir-ho així.
No, ni molt menys. I torno a lo que deia Joan Ramon i crec que també és important la part de gent qualificada o no qualificada o gent que realment és necessari per generar riquesa o prosperar el país. I ja no és a futur, no estem trobant amb les dificultats de...
Portem molt temps.
Molts, jo crec que és molt.
Temps parlant de lo mateix, sí. Parlant de la problemàtica de la vivenda, de la problemàtica dels permisos de treball, dels professionals, de com seleccionar perquè puguem tenir professionals que siguin adequats i bueno, no es veu massa solució.
Bueno, fa un parell de dies hi havia... parlant a la Unió Hotelera de la temporada d'estiu, que doncs, hi havia aproximadament unes 500 persones, uns 500 llocs de treball per cobrir, que avui dia doncs, aquestes persones o no hi eren o encara no estava, no sé si estava obert cupo o no estava obert cupo, però no hi havia alternativa de moment.
I hi ha sectors que fan esforços, hi ha sectors que són hotels importants, hotels grans, que tenen per dir alguna cosa, no? Vivendes pels treballadors i els hi donen una mica la facilitat, però hi ha molts que no. Hi ha molts que les habitacions que tenen són justament per clients, són per explotar el negoci i per tirar. I llavors, clar, buscar personal, trobar-li personal i trobar-li habitatge a aquest personal és complicadíssim.
Del que dius, bé, fa res, no massa dies, el sector sanitari deia doncs, que també tenia aquesta dificultat trobar gent en el món sanitari, no només metges, perquè sempre quan es diu el sector sanitari sempre parlem al metge, però no, infermers, cuidadors i tot un volum de persones, amb l'agreujant d'aquest possible reagrupament familiar també pels requisits que hi ha. O sigui que no únicament tens la dificultat de l'habitatge, després tens la dificultat que, segons el sou que ingressis, tens la problemàtica del reagrupament familiar per a aquestes persones, que siguin del sector sanitari o altres, no?, també.
No, completament d'acord. Vull dir, a més, hi ha una norma amb la qual, per fer el reagrupament familiar, has de tenir uns ingressos mínims, i dins d'aquests ingressos mínims, doncs, per dir alguna cosa. Però, clar, la majoria de persones que han vingut, que estan treballant, que potser porten un any o dos treballant ja al país i tal, per fer el reagrupament s'han de donar d'alta a un comú i han de tenir una vivenda. I realment el problema és...
Jo crec que estem treballant en correctiu i no en preventiu, no? Al final estem intentant posar legislació a trampes o es consideren trampes puntuals que es poden donar, i jo crec que el que hem de treballar és que en l'origen i no en el post, no? En regular coses que igual és més correctiu que no preventiu, i això és un problema.
Sí, una falta d'anticipació per el que dius, Javi, que no hem tingut aquesta visió a mitjà termini, i, ostres, no. La cosa es torna empírica i no fem res.
No, parlàvem abans, ja portem temps parlant de moltes coses, i jo crec que en algun moment hi ha que ser valents, però hi ha que ser valents, segurament, igual hi ha una part que hi ha que ser durs i que regular una legislació temporal dura, però jo crec que això no pot ser in eterno, no? I hem que treballar en solucions i valents perquè aquesta legislació es pot treure i no passi, no, aquestes coses. Però hay que iniciar.
Parlant d'això, doncs, per fer un paral·lel, és la capacitat, diguem, de càrrega o el volum de gent que podem estar al país. Hi ha una cosa, fa pocs dies tenia l'Eduard López Mirmi, que és el director d'Aigües d'Escaldes, de Capesa, i clar, dius, aigua hi ha per tanta gent, per dir-ho així. Aleshores, potser arribarem un moment que Andorra estarem en números claus, o sigui que hi ha recursos per tants i no podem ser més. Home, com a la barrera del pàrquing, no?, per dir-ho d'una manera.
Tenim un país que, per sort, el tema de l'aigua el tenim solventat. I dic que el tenim solventat no perquè sigui un país que et surt d'aigua a qualsevol camí o a qualsevol roc. No, perquè s'ha fet durant molts anys, molta inversió en tema, sobretot, de dipòsits, de xarxes, i el tema de l'aigua, de moment, està controlat. Però no estan sols el tema de l'aigua, vull dir, el tema de la circulació, quan plou, Andorra es col·lapsa, perquè la gent no va en moto i la gent agafa el cotxe, i quan agafa el cotxe tenim el país col·lapsat. O sigui, el tema de les vies de comunicació, de les carreteres, indistintament de tot l'altre, de l'aigua, de la llum, del clavegram i de tots els serveis que tu has de donar perquè la gent pugui viure correctament i tindre... Clar, tu tens un moment en el qual tens, per dir alguna cosa, no?, el dia 25 de desembre, doncs tens tantes habitacions, tants hotels, tants apartaments i tots els residents. Llavors, clar, igual et tripliques o dobles, més de doblar, vale?, el que és la ciutadania estàndard, però tu has de tenir el servei perquè quan hi hagi aquest pic tothom pugui funcionar i tothom pugui tenir els serveis correctes. Llavors, clar, tot això són previsions, són inversions que s'han d'anar fent i s'han d'anar... Quan es paguen els permisos per fer una promoció, aquests permisos que paguen sobretot els comuns, que és la part que més es porten del tema dels impostos per fer construcció, haurien d'anar justament amb tot el tema aquest, amb el tema de la viabilitat, amb el tema d'ampliar les xarxes i amb el tema de tindre la preparació perquè aquests edificis puguin funcionar correctament. Ara portem uns anys que els comuns, amb el tema de permisos, estan tots molt contents.
Acabo de fer un càlcul ràpid, ara que parlaves d'aquest volum de persones. L'any passat, aproximadament, segons dades d'Andorra Recerca i Innovació, o de turisme, 9.200.000.
Sí.
Ho he dividit per 365 dies.
Sí.
Em dona una mitjana de 25.200 persones per dia.
Sí, sí, sí.
De més.
Sí, sí.
Bueno, és espectacular. I dimensionada. Tenim un problema d'infraestructures viàries que està clar i que crec que a data d'avui hi ha una intenció clara d'apostar, però no pot ser a curt plaç. I jo crec que tot tiene que tenir aquesta planificació, aquest dimensionament que portem temps, jo crec que nunca s'havia previst per una escalabilitat tan a curt plaç. Jo crec que hem crescut molt en molt poc temps. Entonces, això genera tensió i molt benefici a curt plaç, però com qualsevol empresari tenim que treballar a mig i a llarg plaç, perquè sí. Si no, al final el tema de morir d'èxit, que està ara molt candent, pues també no es pot passar.
I el que queda, vull dir, s'ha fet molta cosa, però el que queda i el que hi ha per dir alguna cosa per poder tirar endavant a nivell de projectes i tal, encara hi ha, no sé, suposo que normalment el mercat aquest, en aquest país, com a mínim, jo fa quasi 40 anys que em dedico a això, cada 10 anys teníem una pujada i una baixada amb el sector immobiliari. Últimament, del 2008 al 2018-19, vam estar 10 anys que no es va fer cap tipus d'inversió, no hi havia mercat, no hi havia producte i la gent no fabricava. Però clar, a partir de la pandèmia, fins avui en dia, la quantitat de projectes que s'estan tirant endavant és una bestiesa. I sí que és veritat que alguns comuns han començat a ficar fre, han començat a regular i a saber quin és el creixement assumible de cada comú en funció dels metres quadrats que aproven. Però és igual, si no me l'aproves aquest any, jo vull fer un projecte, doncs, bueno, ja torno l'any que ve, perquè automàticament doncs, segurament entraré dins el baremo. Que s'ha de regular? Sí, però abans. No, una vegada veiem que tot una miqueta el sector està desmadrat. I el sector està desmadrat doncs perquè hi ha demanda. I el mercat normalment sempre regula, i es regula sol, però va en qüestió d'oferta i demanda. Mentre tinguis demanda, mentre siguem un país que crida, sobretot a la gent que a nivell, si vols, fiscal o a nivell d'inversió li encanta, doncs automàticament tenim. Quin problema tenim ara? Encara el tenim més agreujat. Allà, als països àrabs, hi havia molta gent que anava cap a Dubai, cap als Emirats i tal. Ara amb el show de la guerra aquesta que estan muntant els americans i els israelites, doncs, bueno, estan marxant. I saps quin és el seu lloc que tenen al cap? Andorra. Si tot això ens arriba cap aquí, vull dir, ja el col·lapse serà total.
Sí, no serà fàcil que vinguin, perquè evidentment s'han reduït els cupos també a partir d'aquí, però bueno, es veurà, no?
Si veus una mica les xarxes, molts dels que estan sortint d'aquests països automàticament diuen no, com a país per dir alguna cosa, amb fiscalitat, diguéssim, baixa, i amb nivell de seguretat i amb la qualitat de vida i tal, és Andorra.
I això que Irlanda té una fiscalitat més baixa que Andorra?
És igual, però la qualitat de vida és la mateixa. Això
és una altra cosa.
No, jo estic d'acord, al final esto solo demostra que tenim un petit gran país, com dieu, no? El pas que tenim que saber com gestionar-lo i explotar-lo en funció també de l'interès del propi país, no?
Clar, l'inconvenient que tenim, no som Singapur, no som tan plans, no. I no tot és urbanitzable com ho han fet allà amb les dimensions que han fet allà.
La construcció fa virgueria, sap? Avui això, un desmunt, un mur anclat, veus alguns desmunts per ahir que t'esgarrifen, dius, com han tallat la muntanya, com han tallat aquest camp? Bueno, doncs, tècnicament es pot tallar, fer, tècnicament. S'han fet urbanitzacions amb terrenys que els miraves quan eren camps, que no eren camps perquè no es podien ni treballar de la pendent que tenien, i es van urbanitzacions, vull dir, no, tècnicament està, hi ha solució pràcticament per tot.
Bueno, el pas següent és fer cases troglodites, quasi, així t'estalvies moltes coses i només tens que foradar i habilitar.
Sí, però és molt dur i és molt costós.
Hauré que fer la inversió en infraestructures viàries, hauré que apostar per això i que realment la comunicació sigui àgil, i jo crec que hauré que apostar, i més que nunca en les col·laboracions público-privades, que jo crec que sí o sí el país ha d'apostar per aquí.
Bueno, és el que va dir la ministra, que bé, hi havia porta oberta entre comuns, govern, però bueno, entre la porta oberta i que l'edifici estigui fet, hi ha un delta de temps que és important.
Però és que tampoc és funció dels comuns. O sigui, no és funció del govern fer de propietari per tindre lloguers assequibles, perquè el diner que està utilitzant és el diner que l'administració ha d'utilitzar justament pels serveis, per l'educació, per la medicina, per la infraestructura i tal. Llavors, és funció del que vol fer negoci i fer promoció que d'aquesta promoció hi hagi un percentatge de protecció, bé sigui al mateix immoble o bé sigui en un altre lloc. Perquè, clar, abans de la llei del sòl, les administracions pràcticament no tenien terreny. Però des que es va fer la llei del sòl, 2004-2005, que és quan es va aprovar, hi ha a cada urbanització una cessió obligatòria. Que aquesta cessió obligatòria justament el que dona és que les administracions puguin tenir terrenys. Bueno, doncs utilitzeu aquests terrenys, que són de cessions obligatòries de projectes, amb promotors que tinguin, lògicament, un cost amb una qualitat mitja i que els números li puguin sortir amb una inversió que al cap de 20-25 anys recuperen la inversió i continuen tenint uns pisos amb uns llocs concrets que la gent pugui viure decentment. És que ho fan els altres països. Es diu vivenda de protecció oficial, vull dir, tampoc no cal inventar massa.
Sí, ara, no és per contradir-te, però agafo un exemple en França. Com la CAS es va copiar del sistema francès, el país França és propietari d'immobles de lloguer regulat. Aleshores, bé, després depèn de les polítiques també socials i les visions de cada país, també.
I del canvi del partit, i del canvi dels polítics que entrin, i del xollo, i a veure, jo tinc una referència de lo que està passant a Espanya, de llocs que, per dir alguna cosa, l'administració s'ha quedat edificis de protecció oficial, ha vingut fons d'inversió, els han comprat, han fotut la gent fora, han fotut preus regulats, i no sé. Si ho fa un privat, a nivell d'un reglament, el privat respectarà el que hi ha al reglament. I aquest reglament, el privat portarà la gestió i l'administració d'aquests pisos. Si ho fa l'administració, ha de crear estructures per poder gestionar aquestes vivendes. I tot això són costos. Són costos per l'administració. I l'administració no anirà a fer negoci.
Jo estic d'acord, i crec que hem de trobar la fórmula, les sinergies per buscar, per trobar l'eficiència. Al final necessiten eficiència i crec que també que hem d'aportar i generar riquesa al privat, al que té l'expertise i té la capacitat de financiació sin derivar a un tercer, que són a través de los ciudadanos, per trobar aquestes solucions. I jo també aposto per aquí, eh?
Clar, el privat que ve i fa inversió, lògicament, ha de fer inversió i ha de trobar el seu rendiment a la inversió i és el seu negoci, és el seu risc i són els seus diners. Tot això, correcte. Però dins de tot això, automàticament s'ha de mirar què és el que passa a nivell social i de quina manera podem, entre tots, mirar de compensar-ho.
Sí, dic que jo crec que al final és garantir el servei i regular. Clar. És la part de més de la part pública, no?
Sí, ara la gran incògnita, ara que estem en el tema d'habitatge i construcció, és aquesta descongelació de lloguers. Hi ha hagut diversos partits que han demanat que es prolongui aquesta pròrroga, perquè hi ha una gran incògnita de la reacció de propietaris, mercat i com serà la cosa amb una possible fugida, diguem, també de gent del país,
sí.
Que no podran assumir els increments i marxaran. Però clar, això posa en perill indirectament també empreses amb la seva plantilla.
Sí, sí. No, a veure, és que és un problema molt greu. Ja tenim un problema que a més s'ha detectat i ho portem molt temps arrossegant. Si ara es fa la lliberació d'aquests lloguers, per què? Pues perquè el propietari també té dret, entre comilles, no? A defensar pues, la seva inversió i tal. Però la majoria de propietats que hi ha són propietats que estan lloades fa 20, fa 30 anys. Vull dir, a nivell d'amortització, els privats, els que van fer la inversió en el seu moment, crec que una miqueta amortitzats està. És més un tema de consciència dels propietaris, que n'hi ha, n'hi ha que diuen, no, jo el que vull són llogaters que cuidin la propietat, que jo sàpiga que cada mes no hi ha cap problema i em pagaran, i fer uns preus que la gent pugui pagar. Un propietari que digui, no, jo és que vull especular i vull cobrar 3.000 euros de lloguer del pis, és un propietari que no està cuidant el llogater. El que està fent és especulant, i aquest llogater que especularà te l'agafarà si no té cap obligació i pot pagar-ho, però la que tingui una alternativa te'l deixarà. I moltes vegades aquests buits entre que et deixen una vivenda i la tornes a llogar amb preus elevats, si fas números, t'hauria sortit més a compte fer 1.000 euros de lloguer i tindre cada mes la teva renda. I tindre la tranquil·litat de tindre una gent que et cuidarà la propietat.
Sí, el que dius tu també és que es parla molt d'aquest propietari especulatiu, per dir-ho així, però clar, la gran majoria és l'arbre que tapa el bosc, no? Per dir una miqueta així, dius, però la gran majoria també de propietaris doncs, van per al sentit que dius tu, no? Que són doncs, finques que tenen 20, 30, 40 o més i que bé, doncs, busquen aquesta estabilitat.
Són propietaris del país i són propietaris que tenen immobles des de fa molt temps. Però hi ha molt inversor que ha vingut de fora, no és una crítica, que el seu és buscar, comprar i han comprat edificis sencers. Els han reformat i el seu interès és treure-li el màxim de rentabilitat.
Jo, per sort, hi ha molta gent de país de fa temps que té aquesta mentalitat i vol que la gent vingui, que esté i que esté a gust, i que al final le cuide, i al final és un tema d'actius, però que posat a disposició, sempre hi ha un retorn, no?, al darrere, però a disposició del país. Però en el que dius, em va sorprendre l'altre dia, jo no soy molt partidari del tema de subhastes, sinó, no soy molt partidari, no soy molt actiu en aquestes coses. Lo que no entenc és que tampoc... Però no està regulat, perquè l'altre dia va dir un amic que va anar i, ostres, sí que, bueno, estava a segona subhasta i és més atractiu en funció de si el peritatge és de 2024, és 2026 o 2026, pues bueno, té un marge allí de que pot ser atractiu. El que no s'entén que vingui algú i agafi el lot 1, el lot 2, el lot 3, el lot 4, sí. Perquè al final hi ha una part molt especulativa, bueno, pot haver aquesta, no?, part molt especulativa, i jo crec que també a les pròpies subhastes té que haver, oye, pues intentar que hi ha un repart, no?, de que aquesta oferta arribi a més gent, no?, perquè hi ha gent que té capacitat de fer una aportació inicial del 20% del depèn de què subhastes o depèn de què valor, de què infraestructures, no?, que es posen a subhastar. I no té la possibilitat perquè hi ha un tercer que té més capacitat de pujar, no?, de pujar la puja.
Doncs, bueno, sí, i no tenen límit. Vull dir, no tenen límit. Hi ha subhastes que, encara que sigui segona subhasta, que normalment la segona subhasta és un 30% del valor pericial que en el seu moment va valorar la batllia. Hi ha subhastes que surten al final perquè hi ha tanta gana de comprar i tanta gana i tant diner que volen utilitzar i tal, que surten un 20 o un 30 per sobre de la pericial.
Sí, estic d'acord.
Sí, és la part, diguem, curiosa de la subhasta, que és el que deies tu, oferta-demanda, i a partir d'aquí, doncs, ja pot passar, doncs, que estàs molt per sobre del valor, diguem, de taxació del producte. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Javi González amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i el Javi González. Bé, estàvem en plena xerrada abans de tornar a agafar el directe. Sí, comentàvem una miqueta a MOF que, bé, doncs hi ha aquest inversor que li és igual el preu que demanarà, i hi ha, doncs, aquesta gent de país, doncs, que, mira, jo vull tenir aquesta estabilitat de tenir llogater per la satisfacció, doncs, de la ciutadania, de... també potser aquest propi llogater treballa en una empresa o del propi propietari o d'un familiar o d'un conegut o d'un amic, o sigui, com dèiem abans, no?, al començar el programa, el món és tan petit aquí a Andorra que a vegades dius, no, és que mira, la casa on estic visquent és del cosí o del germà de per qui treballo.
És aquesta economia circular, no?, que en petit comitè, que, bueno, que es retroalimenta. I
hi ha a vegades un altre problema, i és que hi ha famílies del país que han fet un patrimoni important, un lloguer i tal, hi ha un canvi generacional, i amb aquest canvi generacional també, per dir alguna cosa, hi ha problemes d'una mica d'especulació. Per què? Pues perquè tenen assessors i els diuen no, perquè això de treure una renda d'un 8, d'un 6, d'un 7, no, però és que em surt una renda del 2, del 3, bueno... ja està bé, no està bé, vas a mirar de primers, i llavors també tenim una problemàtica amb això, amb el canvi generacional dels propietaris o de les famílies propietàries d'immobles.
Sí, potser els fills o els nets no tenen la mateixa visió que els padrins i a vegades canvia
no,
la cosa.
No van treballar-ho, és més fàcil. El seu va vindre més fàcil.
També.
No és tots els casos, però també hi ha casos puntuals de famílies aquí que el canvi generacional ha fet que els quedessin locals i pisos buits.
Parlant de família i parlant de canalla, bé, doncs la setmana que ve doncs ve el copríncep Macron, es preveu un miler d'infants per acollir-lo a la Casa de la Vall, doncs bueno, esperem que algun temps estigui aquí també. Déu-n'hi-do, no? O sigui, la canalla és...
Jo me'n recordo del... Em sembla que era el De Gaulle.
Ai, 62.
62 no, doncs llavors no. Però jo me'n recordo dels quan li fèiem els arcs, amb allò verd, i tots els col·les amb les banderetes, i allà saludar-lo i tal, perquè feien el tomb, i fèiem el tomb per les parròquies i tal. Les últimes visites del copríncep francès doncs no hi ha estat massa, però bueno, està bé, jo crec que està bé que vingui a visitar un coprincipat que pel càrrec de sempre president de la República Francesa doncs li va tocar amb ell i tal, i que vingui i vegi una mica la realitat i que sapi de bona font com és el país i com una miqueta el país està funcionant. Diuen els de la plataforma del lloguer assequible i tal que els volen manifestar i tal. Escolta, cadascú té el dret i que hi hagi manifestacions. Ara, davant del copríncep francès treurem algun resultat? Doncs no ho sé, igual sí, igual hi ha sorpresa. I diu, escolta, que esteu fent a Andorra, que no esteu regulant el lloguer. No ho sé, però hi ha això. I que vinguin a visitar-nos, doncs escolta, perfecte.
Ah, jo crec que és molt bona notícia. No sé si tot el remom aquell és una mica forçat o no, però i estic d'acord en que no ho sé si haurà, si és necessari aquesta manifestació i si hi haurà un resultat i és el moment. Jo a vegades jo estic d'acord que tothom té el dret,
sí.
He que trobar el joc i les formes en aquestes situacions. Jo no soy molt partidari d'intentar ser oportunista, no? Perquè jo crec que hi ha un altre foro segurament que es pot debatir i treballar per donar les solucions.
Pot ser, el que dius tu, Javi, pot ser contraproduent, fins i tot, diguem, aquesta situació, no? Diguem, la visita doncs, del copríncep és per a unes coses, diguem, particulars, que suposo que doncs, sí que es parlarà doncs, de l'avortament, es parlarà de moltes coses més també, però bueno, el problema de l'habitatge sabem que és europeu, per dir-ho així, i crec que tant el bisbe com el senyor Macron estan conscients a casa seva i aquí.
Són conscients, segur.
Bé, d'això, és cert que quan ve el copríncep doncs hi ha clams, no? per dir-ho així. Bé, hi ha el tema de les assegurances generals i els creditors francesos doncs, també doncs, volen fer un clam perquè doncs, el copríncep colli i es pugui posar una solució a bueno, això.
S'estava trobant, no? Crec que una miqueta estàvem mirant perquè la família Calbó, assegurances, tenia a nivell de patrimoni un patrimoni important i l'últim que vaig llegir i tal, semblaria ser que estarien una miqueta en mitjans a poder fer-li front al tema, diguéssim, de tota la gent que es va quedar penjada amb les pensions.
Bueno, veurem si hi ha un tema de pensions, hi ha un tema de fons, o sigui,
de fons, sí.
Clar, hi ha molts ventalls oberts i a partir d'aquí, doncs, clar, trobar la solució final ja veurem com acabarà, però això va per llarg potser també per una miqueta.
Segurament.
Bueno, veurem el que ve. Ja fa temps que va llarg i cada mes o cada trimestre té un capítol nou. Tema BPA, doncs ara el FinCEN vol saber als Estats Units l'investigació. Sí. També hi ha hagut les declaracions del senyor Rajoy amb el senyor Bárcenas l'altre dia a Espanya per temes de finançament. O sigui que però al final serà tota una trama que una cosa ni articulada amb una altra.
Sí, no se'n recordava de res el Rajoy. Mm. I la Cospedal tampoc. Jo que no m'acordo. O sigui, ets president de govern durant X temps, es fan una sèrie d'accions, però no te'n recordes, ja la memòria falla. Bueno, el tema de PA és un tema que fa molt temps que s'hauria de tancar, perquè és un tema que al país no li fa cap favor.
No.
I que els americans es van columpiar o no es van columpiar o van ser una miqueta motivats perquè el govern espanyol pues, fes pressió. Pues, bueno, però al final va ser un banc andorrà el que va pringar, que a més tenia interessos també amb un banc que era el més rentable que hi havia a Espanya, que era el Banco Madrid.
Sí, aquí doncs es diu que, bueno, s'indaga si va ser una mentida per una veritat o una veritat que va generar una mentida, o sigui que...
No ho sé, però al final és el conte nunca acabar, no? Jo crec, com Ramon, que no fa ningú favor a Andorra i que en algun moment tenim que tallar, que no depèn de nosaltres, perquè al final hi ha un altre que lo utilitzen també en beneficis. No em diguis en què moments, perquè la part política a Espanya pues té les connotacions, sí. Però bueno, al final...
Els que baix hi ha uns polítics, escolta, tan nets, tan polits, i és igual, un partit que un altre.
Sí, estic d'acord. No,
igual una banda que l'altra, no? Però realment, vull dir, el tema de Catalunya, el tema de perseguir la família Pujol, el tema de la banca andorrana i el tema de fer-li mal al país i de fer-li mal... Pues, un banc d'aquí del país, jo crec que se'ls va anar de les mans. És algo que... I realment se li ha anat de tal manera a les mans, parlo de govern, parlem del 2014 i fa 12 anys, vull dir, estem al 2026. I és un tema que encara avui en dia no en sabíeu tancar-ho, escoltar-ho.
Aquí més d'una vegada ho hem dit en tertúlia, tant davant del micro com en privat, el realitzador que vulgui potser fer que leixi una sèrie a Netflix per dirigir-nos en una plataforma ja per uns quants capítols.
Bueno, ja estan treballant amb això.
No ho sabia, veus? O sigui que,
bueno. No, en sèrio no.
Bueno.
Bueno, potser estem donant idea, bueno, qui sap, eh?
Jo és que lo veia, no ho havia escoltat, però hosti, em semblava un bon negoci això, eh?
Bueno, mira, escolta, si hi ha un producte aquí a Andorra que és, quan acabi el cas, qui sap, eh? O sigui que potser...
Amb aquest tema, a part dels interessos de la família Cierco, que són els que més es van perjudicar, hi ha tota una sèrie de treballadors del banc que no tenien cap culpa, però eren treballadors, tenien un salari, que estan investigats, que han tingut d'anar a judici, que alguns han anat inclús a la presó. I a part d'això, hi havia uns clients que s'havien confiat en una banca que realment li donava confiança. I amb aquesta confiança van portar els seus diners. Vull dir, en el seu moment, Andorra, a nivell financer, tenia doncs, uns bancs que, clar, la gent, i no dic si és del sur o són els veïns del nord o són de la Xina, és igual, tenien com una espècie de guardiola al país. Aquesta guardiola, quan va començar a fer els convenis amb Europa, es va acabar. I ja van dir, escolta, els que no siguin residents no poden tenir compte bancari i tal. Vale. Però anteriorment a tot això, durant molts anys, Andorra vivia. I vivia de la gent que venia a comprar, que venia a comprar-se el seu apartament perquè li encantava la muntanya, li encantava anar a esquiar i tal. I en el seu moment van portar els seus diners i van confiar en el sistema del país. Aquests clients també ho van patir, perquè realment el tractament que se'ls va fer amb gent que bueno, escolta, eren metges, eren arquitectes, eren abogats, eren gent que professionalment doncs, bueno, tenien uns ingressos extres i aquí doncs, bueno, tenien la seva guardiola, però sempre amb la confiança del país. Des que va passar tot això, aquesta confiança es va perdre.
Ara que fas diguem, referència a això, es va parlar durant amb la crisi de l'habitatge de tots aquests pisos que no estaven regularitzats o diguem que estaven en una zona grisa. Això és una part que ja ha quedat, diguem, desaparescuda del panorama, diguem, de conversa.
És que no hi ha zona grisa, vull dir, tu quan venies aquí fa 30 anys o 40 i compraves una vivenda, hi havia notaris aquí al país que et feien un contracte privat, el protocolitzaven i deien, no, això és un títol de propietat. Vale? I la gent confiava en les normes, confiava en la gent i confiava en aquest país. Realment, aquests pisos no és que no tinguin propietaris, sí, hi han propietaris. Hi han propietaris que van pagar aquests pisos en el seu moment i els van pagar amb tota la tranquil·litat. ¿Vale? Automàticament canviem una norma i què li diem a un senyor que per dir alguna cosa ve ara amb els fills o amb els nets i diu, no, jo és que vaig comprar un pis o vaig comprar dos pisos, els vaig pagar i, escolti, són meus. Ah, no són seus perquè no es pot escriturar. I no es pot escriturar perquè en aquell moment hi havia una norma al país que un estranger només podia tenir un pis, un xalet o un terreny que no passés de 1.000 metres. Això era la norma. Si volies tenir més, llavors hi havia la funció del prestanoms, que tenies d'utilitzar algú del país i tal. Però dins aquesta norma, si algun promotor d'aquell moment li va vendre dos pisos o tres pisos a aquesta persona, aquesta persona els pisos els va pagar i aquest senyor tenia un contracte o un títol de propietat, què tal? És veritat que van donar 2 anys per poder regular tota aquesta vivenda, però també és veritat que hi havia gent que a casa seva no sabien que havia invertit o que tenien pisos aquí dalt. Llavors, clar, és allò que dius, pisos buits, sí, però si un senyor ha comprat amb el seu esforç i amb els seus diners una vivenda i ve 15 dies perquè només vol vindre a Andorra a esquiar i vol estar 15 dies i paga els seus gastos, escolta, té tot el seu dret, no li pots traure la propietat.
Sí, el que dius és totalment cert. Bé, és uns pisos que no sabem mai o no se sap mai quina quantitat són i quin número és. Alguns ho saben.
Clar, els pisos estan normalment, la majoria, a part que hi hagi xalets individuals, estan en edifici de pisos. Aquests edificis, vale, estan administrats, hi ha administradors. I una de les coses que diu la llei de l'administració de vivendes és que l'administrador ha de tenir localitzats tots els propietaris. I tots els propietaris estan obligats a portar còpia del seu document conforme la propietat de seva. És la norma, està feta, està escrita, vull dir...
Que estic d'acord, i que es pot saber. Altra cosa és aquesta notícia que igual pues, també té un impacte i també té algun cert interès al darrere, no? Però
I com està tensionat el mercat, tampoc és un número que doncs, pot ser agradable d'escoltar, i ostres, n'hi ha tants que doncs, estan en aquesta situació que no el puc llogar doncs, a un tercer... Bé.
La ja ha fet comentaris a vegades d'informació que té d'administradors i a més és el col·legi, és el que una miqueta regula la professió, no? D'administrador de finques, i sempre hem anat fent doncs, una mica l'especulació de dir quants pisos podem tenir. Jo aquí, per mi, vull dir, es deien animalades, vull dir, avui en dia, amb l'edat que estem, jo crec que el 70-80% d'aquests pisos que en el seu moment tenien problemes de regulació, estan regulats. Que hi hagi encara algú després de 6 o de 7 anys que encara no sàpiga com regular la seva vivenda o com la pot regular, jo ho trobo difícil. Ara, que hi ha pisos buits, sí, però tenen propietari. I el propietari en el seu moment va confiar en el país i va confiar en que aquí estaria segur el seu diner, la seva compra i la seva propietat.
Bueno, però el que dius, Joan Ramon, és tot el mateix dret que una persona aquí a Andorra que té doncs, un pis a la platja, una segona residència o tal, el té buit tot l'any i si té ganes de venir doncs, un mes d'hivern i un mes d'estiu, si no, doncs no, i és el seu bé. Ja està.
O sigui, només faltaria que diguessin, no, escolta, o si no vens aquí i estàs 90 dies a l'any, el pis te'l
traiem. Nosaltres ho mirem d'aquesta manera, perquè ens afecta aquí, però clar, es pot mirar també de la mateixa manera que dius, no, és que, i la gent que té segones residències en zones que també estan tensionades a l'estiu per a volum de vacances i de turisme i tal, dius, queda de la mateixa manera, però de l'altra banda. Bé, canviem radicalment de tema. Ahir, doncs, Sant Jordi, un èxit, la pluja doncs, no es va manifestar doncs, fins a última hora de la tarda, per al gran bé de tots. Bé, hi ha hagut una miqueta doncs, rànquing de llibres. El que s'emporta doncs, una gran afluència de ventes va ser el divendres 13.
Ah, sí?
Sí, qual, perdó?
El llibre divendres 13 de la pandèmia d'Andorra, escrit doncs, per el Martínez Benazet i el... Exacte. Sí. Bueno, sempre va així, no? Segons el dia, el títol...
Era el moment, no?
Era el moment.
Home, en el seu moment jo crec que el Martínez Benazet es va guanyar bastant la població fent justament pues, les videotrucades que sortien per la tele, dient cada dia les incidències, com estava tot i tal. I el seu famós gat, que de tant en quant se vinculava per allà.
Potser el gat va tenir més protagonisme que ell.
Igual, sí.
Bueno, però va generar un vincul molt
maco. Sí, la gent se l'apreciava moltíssim.
Era un moment molt difícil que necessitaven aquesta gent propera, no? Pues en aquest moment...
No, i algú que sorties a la televisió i que donés explicacions diàriament de com estava.
Sí, el llibre, diguem, també escrit amb l'Eric Jové, també cremista. Cert que també, doncs, per la particularitat de país, doncs el senyor Benazet, metge i també amb la seva especialitat, doncs era potser la millor persona...
Va coincidir.
O sigui, va tenir malauradament tots els números per coincidir, per explicar-ho doncs, de A fins a Z doncs, la problemàtica, que tampoc no en teníem. O sigui, era un descobriment per tots el que estàvem patint.
Avui en dia ja s'ha oblidat tot això.
Sí, avui en dia, doncs, mira, tinc el Covid, tinc un refredat i ja està.
Ja està.
i ha quedat amb aquesta anècdota...
El que passa era més curiós, perquè allà, quan deien les incidències, els morts a nivell internacional, no parlo d'Andorra, que nosaltres una miqueta vam viure la circumstància de lo que teníem també els països veïns. Tot la malaltia o tot malalt que moria, tots morien de Covid.
Sí.
No hi havia el que moria d'un càncer perquè estava malalt o el que moria... No? Vull dir, totes les morts eren de Covid. Bueno, sort que ho van passar el susto, que déu-n'hi-do, i van passar el que ens van obligar a fer i a passar, el tema de no sortir de casa, el tema de les vacunes, el tema de no poder anar als jocs públics, vull dir, realment va ser un tall de drets bestial.
No, i que encara arrosseguem les conseqüències, no, ja sigui mental, ja sigui a través de les vacunes d'incertesa, però jo crec que aquí, dins de tot, no el van a passar tan malament.
No.
Jo, a mi m'ha agradat molt i per la part que toca i la part de comunicació i la part de...
No, i van tenir la sort i podia sortir, hi havia les botigues obertes i que... tampoc no... Bueno,
però queda, jo crec que queda tot encara algun capítol, igual que BPA.
Però les pèrdues de llibertat, jo crec que allò era un tema bastant, bastant important, saber com reaccionaria la societat si de cop i volta li treus.
Sí, cert que bé, no tothom ho va viure potser de la mateixa manera, amb la mateixa, diguem, facilitat.
Bueno, jo tinc una amiga que va estar a l'Àfrica i deia, no, si allà el Covid no es va mantenir, allà no... Allà, vull dir, hi ha altres malalties, no? Però realment...
Potser pitjors, i el virus del Covid va arribar, no, no, no. Els altres virus li van dir, tu vine cap aquí, el van estovar i li van dir, no, nosaltres som més forts.
Està més normalitzat, segurament, no? Estan més acostumats.
Sí, parlant doncs de malalties, la malaltia del pollastre, la campylobacteriosi...
Com has dit?
La campylobacteriosi és la coneguda popularment com la malaltia del pollastre. És una primera causa de les infeccions digestives al Principat. 13 casos des del 2023, o sigui, van en augment.
Hòstia, sí, no ho sabia.
No, jo tampoc no ho sabia. Quan preparava el programa, quan ho he vist, dic caram, dius...
Jo tampoc, associat al pollastre.
Associat al pollastre,
sí. Però al final també la pròpia... El mercat nos va portant fins al pollo, el pollastre, després el pollastre... Jo crec que ens van manipulant, no?
Ens
van manipulant d'un costat a un altre, i el que tinc que fer, pues, si passa això, és que hi ha més controls de sanitat, no, associats a aquestes tipologies, perquè no era conscient jo.
Doncs
no,
3
no.
anys...
13.
13 casos des del 2023. Sí,
i què impacte té?
No sí, sé, és això, que és...
No he tingut temps de veure tota la simptomatologia exacta, però bé...
Entenc que té que ser greu, perquè 13, si no són tants, no? Però entenc que té que ser greu. No, jo no era conscient, la veritat.
Sí, hi ha un focus de contagi, la bactèria aparentment és bastant persistent en la carn crua del pollastre, sobretot, doncs, o sigui que dedueixo que doncs, fer coure molt bé la carn, doncs, perquè igual que la carn de porc ben cuita, perquè segons quines carn, doncs, el punt de cocció, doncs, malauradament, a nivell de bactèries no és l'idoni.
Ja.
Bé, tenim el mateix problema també amb la part peix, no? El peix petit que es menja el gran, no? Els nivells de mercuri i altres... Ara ve el liti també, que deien que amb altres coses, dius... Bé... Som cada mes al planeta i la cosa no és senzilla ni més l'alimentació a vegades.
Però moltes vegades tots aquests, si vols, no, grans marques, no, de càrniques, agrícoles i tal, moltes vegades l'especulació o el fet de fer negoci, de pujar els marges, passa per la consciència humana de que estàs fent algo que la gent s'ho menja. Llavors, clar, és que aquest món el tenim una mica... Per aquí al costat no gaire, però realment no, hi ha llocs que veus a vegades documentals que dius, hòstia, però com pot ser que aquesta gent a la nit puguin dormir? Perquè saben que li foten de tot, perquè surtin ràpids, perquè pesin ràpids i perquè...
Sí, jo estic d'acord, i parlàvem abans, hi ha una part regulatòria i una part de control que crec que l'administració tiene que portar a terme, perquè al final el privat pot especular i pot tenir la moralitat o l'ètica que considere, però crec que hi ha d'haver una conscienciació al darrere a través d'una regulació, i esto es donde a mi em genera una mica de dubtes, perquè, bueno, hay un trasfondo econòmic al darrere, també. Esto.
No, no, que sí, que sí. I també que controlar tot això tampoc no deu ser fàcil, eh, per les administracions, i tindre tots els filtres possibles perquè l'alimentació sigui de la millor qualitat, i entre el negoci i la qualitat sempre hi ha aquesta batalla, és complicat. Però, bueno, si els pollastres han agafat una bactèria, el que han de detectar és quants pollastres tenen la bactèria.
Sí, bueno, recomanacions de la part sanitària deia, doncs, el millor és la calor és el que elimina la bactèria, i, doncs, cuinar-la totalment, i no... Ah. I la cosa doncs, ja estava solventada quasi al 100%. Bueno, al 100% no, perquè sempre és un 99 com algo que et diuen, però, bueno, és el millor. Però, bueno, parlant de... I per acabar el programa, demà, 40 anys de l'accident de Txernòbil, clar, dius, transparència d'algunes administracions i alguns casos segons el que passa, molt recordem que tothom dient el núvol per Europa no va passar, saps? O sigui, va arribar a la frontera, no tenia
passaport ni
visat. No tenia visat Schengen, o sigui, no hi havia l'entre èxit i fora, no?
Però el tema de Txernòbil crec que pràcticament a tota Europa li va arribar, més o menys. Però una de les coses, una de les anècdotes que hi ha de Txernòbil, és que van haver una sèrie de treballadors que van anar a ficar sapient que no sortirien d'allà i que moririen, i van anar a ficar perquè el reactor, que per dir alguna cosa va eclosionar, que va explotar i tal, ficar-li aigua perquè no es comuniqués amb els altres si fos més greu de lo que ja havia sigut. I que allà no hi ha vida, es veu que tot allò està mort.
Sí, no, hi havia reportatges l'altre dia, em sembla que era sí. Arte, de, bueno, la vida s'ha parat, no? S'ha parat. O sigui, estan en una càpsula temporal.
Bueno, tardarem uns quants anys en què tot allò es pugui regenerar i la naturalesa ho assumeixi. Són accidents.
Són accidents, sí, sí, i bueno, esperem que tot evolucione i que es mitigui i que aquestes situacions no es donen.
A partir d'aquí es va anar en contra de l'energia nuclear, i ara amb els temes energètics i els problemes que tenim, la gent té una preconsciència de dir, pues encara, igual era el més econòmic, el tema de l'energia.
És un debat que jo crec que porta temps. Sí, no sé si no es donarà per ara.
Us tornaré a convidar, farem un pròxim debat sobre doncs, energies entre la fòssil, la nuclear, l'eòlica i altres que tenim, i solar.
L'eòlica és la que tenim més nosaltres, és l'única. Tenim la hidràulica només.
També. Doncs sí, Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, i bon cap de setmana a tots els que ens escolten.
Gràcies a tu. Javi González, gràcies per venir també.
Gràcies per l'invitació i gràcies a vosaltres a tots. Sí, sí.
Un bon cap de setmana també.
Igualment.
Us desitgem nosaltres també doncs, aquí un bon cap de setmana. Ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.